Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Avui direm allò de por fin es viernes, a que mai havíeu escoltat aquesta frase. Doncs així és, avui és divendres 11 de març i aquest és el programa d'Herrera COPE Catalunya i Andorra. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez i el Jorge Martínez a les vies de so. D'aquí un moment escoltareu les veus del cap d'informatius d'aquesta casa, que és en Carles Losada, i del José Luis Gil, el company d'Esports. Avui parlarem de moltes històries, entre elles d'aquesta. La crisi de preus desencadenada per la guerra a Ucraïna amenaça amb conseqüències cada cop més importants arreu del món. I a Catalunya, l'escalada del cost de productes com la benzina o la llum han obligat algunes empreses a aturar-se i, segons Pimec, pot fer perillar fins a 320.000 llocs de treball. La patronal assegura que hi ha un 16% de les seves empreses que diuen que no podran resistir gaire temps aquests preus d'electricitat, del gas i dels carburants i que hauran de tancar. En parlarem amb el Pere Guerra, que és el vicepresident de Pimec Energia. I atenció, perquè també parlarem d'una altra història. 7 de cada 10 infermers i infermeres han estat agredides física o verbalment per part de pacients o familiars d'aquesta pandèmia de la Covid-19. A més, 8 de cada 10 considera que en els darrers 2 anys ha empitjorat l'ambient laboral i la relació amb els usuaris. Són dades d'una enquesta realitzada pel sindicat d'infermeria SATSE que mostren unes xifres que consideren molt preocupants i adverteixen que aquesta violència és un dels principals riscos per la salut física, psicològica i emocional a l'hora de desenvolupar la seva tasca. En David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, ens donarà més explicacions. Malauradament, això no hauria de passar, però és la informació i així us la explicarem avui en aquest programa. Senyor Carles Losada, cap d'informatius, què tal?
Montserrat, bona tarda. Bon divendres a tothom, eh?
Tot pinta bé o què?
Home, sí, pinta bé. El temps no, eh?
No.
El temps no pinta bé, ja us aviso que el temps no pinta gens bé. Tindrem un cap de setmana passat per aigua, eh?
Bueno.
Si vols, ara t'ho explico.
Doncs, quan vulgui.
Això de les infermeres és molt preocupant, eh?
Molt, massa.
Perquè passa a les infermeres i passa també amb els sanitaris, eh?
Sent
que la gent està
Déu,
molt,
eh?
Molt violenta.
Sent de cada 10,
molt estressada,
eh?
I ja no són, a vegades ja no són agressions físiques, que ja és greu, no? Sinó que són agressions verbals, que,
sí,
també,
sí,
que també són importants i també són
home,
violentes, eh? Els insults
i tant.
No deixen de ser, doncs, agressions, en aquest cas, verbals.
Per cert, a la 1:10 tindré el senyor David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, li parlarem dels botellots, eh? Perquè estigui vostè pendent.
Sí, sí, sí. No, aviam, la proposta que ha fet el senyor Bondia amb l'habilitació d'aquests espais...
Lavabos, metges...
Lavabos, metges...
Taxis compartits...
Descomptes per taxis compartits... Home, no ha rebut el suport de ningú, eh? De ningú, pràcticament,
li
eh?
Preguntaré,
de ningú,
li preguntaré,
eh? Ha estat una... Bueno, poder dels únics que el van proposar com a síndic, que són, crec que són la gent dels comuns, eh? La resta de partits polítics de l'Ajuntament, i ja no parlem del sector de l'oci nocturn, han rebutjat de dalt a baix, doncs, aquesta iniciativa, i hi havia una recent enquesta que els que estaven més a favor del tema dels botellots eren els menors, criatures menors d'edat.
No tenen...
Recordem que dels 16 anys cap a baix està prohibit beure alcohol al carrer. Vull dir que, en fi, són sortides a vegades una mica que no estan gaire ben enfocades, o propostes no gaire ben enfocades, no gaire ben encarrilades, i gens consensuades amb ningú, ni amb la resta de partits polítics que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, ni molt menys amb el sector de l'oci nocturn, que és amb el que s'ha de parlar quan es fa una proposta d'aquestes i es vol tirar endavant.
Doncs després ho preguntaré.
Sí,
però
sí, preguntaré.
El que hi ha aquest cap de setmana és pluja,
és
però
mal temps, sí, és
d'aigua.
Mal temps. D'aigua, d'aigua i neu a les parts més elevades. A partir d'aquesta tarda arriba un canvi de temps que ens acompanyarà fins dimecres que ve. El primer front escombra Catalunya des de l'oest cap a l'est amb pluges generoses des de les comarques de Lleida fins les de Barcelona i Girona, on dissabte serà molt plujós, sobretot al matí, tant a la província de Barcelona com a la província de Girona. A la tarda, dissabte tarda, molt petita treva, perquè el diumenge arriba un segon front amb pluges més abundants que s'assentaran molt a les comarques de Girona i es reforçaran aquestes pluges de cara al dilluns. Temperatures cap avall, eh? 14 graus a Tarragona, Barcelona i Girona. Ara 13 a Lleida i 5 a Andorra la Vella.
I el transport públic guia el Trànsit, senyor Losada.
Transport públic, doncs cap incidència important a la xarxa viària. Hi ha molta fluïdesa, només tenim una incidència pràcticament tot el matí a l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar, a Tarragona, direcció que amb la Comunitat Valenciana hi ha un carril tallat a causa d'obres. La resta, doncs, mira, molta normalitat i tranquil·litat.
Aquest pas no hi haurà cap accident perquè no hi haurà cotxes, perquè no hi haurà benzina, també t'ho dic, eh? Mare meva, Déu senyor.
Bé, escolti, no arribem a alarmar la població, que dilluns... prou alarmada està amb segons quines coses, segons quines informacions, i dius, escolta, no passa pas gaire res.
Vostè faci servir el patinet.
L'oli de llavor no s'està esgotant.
No, això no.
L'oli d'oliva tampoc, i no hi haurà carència de menjars, perquè hem vist aquestes últimes hores algunes fotografies en alguns digitals d'estanteries buides en alguns supermercats. Aviam, no passa res. No tornem a la falera aquella que ens va passar
del
paper de vàter amb la pandèmia.
Jo encara en tinc, d'aquella tongada.
Doncs molt mal fet. Vostè, que està tan informada, no ha de caure en aquests paranys.
Bueno, no, és que vaig poc al bany, senyor Losada, no volia dir.
Això és una qüestió personal.
Perfecte, informatiu.
Parlem de l'actualitat del dia, que passa en primer lloc per una operació conjunta de Mossos i Policia Nacional que ha permès desarticular a Barcelona una banda que va desviar a empreses pakistaneses 1,6 milions d'euros d'un prestigiós club de futbol italià. Els 11 detinguts es van fer passar per receptors dels diners dels drets televisius i els legalitzaven a través d'empreses fantasmes. I aquest migdia també parlarem d'un nou despropòsit. Parlava del senyor
Bon dia,
el senyor síndic de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs un altre despropòsit de l'Ajuntament de Barcelona. Ha decidit no fer cas a una petició amb 35.000 signatures que reclamava algun tipus de reconeixement pel goril·la albí com a símbol de Barcelona, aquell goril·la famós, copito de nieve, floquet de neu. Doncs la resposta de l'Ajuntament de la senyora Colau és que floquet de neu és el resultat del colonialisme a Guinea Equatorial. I, per tant, millor el pobre animalet, que va ser un símbol de Barcelona i en aquell temps va posar la imatge de Barcelona arreu del món, juntament amb els Jocs Olímpics, doncs millor no retre-li cap homenatge. Bé, jo crec que la notícia es comenta per si sola, cadascú que tregui les conclusions de la resposta que la senyora Colau ha donat a la gent que ha proposat aquesta iniciativa.
Molt bé, senyor Losada, gràcies per la informació. Després d'aquí una estona
a l'una tornarem.
Adéu. Que vagi bé. Senyor Gil, què tal? Bon dia, company d'esports.
L'esperit del floquet de neu sí que tenia una entrevista. Sí, bon dia, Montse, companys. Sí.
Escolti'm, abans deixi'm felicitar Javier de Haro, company de Tiempo Español, que avui fa 20 i tantos, per molts anys, Javier de Haro.
X. Jo l'he vist el carnet d'identitat amb caràcters romans, però bueno.
Ja li preguntarem. Escolti'm, ara que per enllaçar amb l'espanyol, avui parlarem de l'espanyol al Tiempo de Juego.
El Tiempo de Juego, segur que demà parlem de l'espanyol quan visiti Urriols, al camp del Levante. I avui en parlarem de l'espanyol a la prèvia d'aquest Levante espanyol. Tenim els nois de Vicente Moreno entrenant i anem a veure si a l'hora d'Esports Cope, des de les 3 a 5 de la tarda, transcendeix o no transcendeix la llista de convocats, perquè Vicente Moreno, el tècnic blanc i blau, és un entrenador que li agrada molt amagar les cartes. Si fos per Vicente Moreno, la llista de convocats la donaria 5 minuts després que hagués començat el partit, però bueno, anem a veure. Tenim el Quique Iglesias, com sempre, pendent de l'actualitat de l'Espanyol. A veure, què podem trobar noticiós i noticiable. I escolti, estem de xof. La parròquia blaugrana està de xof després del Barça 0, Galatasaray 0. Qui ens anava a dir que aquest conjunt turc està, doncs, a 30 i pico punts del líder de la Lliga Turca, que no té jugadors de relleu o de primer plànol europeu, esgarraparia un empat a 0 al Camp Nou a l'anada dels vuitens de final de l'Europa League. Gràcies, molt en part, a la feina d'un blaugrana, Iñaki Peña, a la porteria del Galatasaray. Un vell conegut de l'afició, Domènec Torrent, molts anys de col·laborador de Guardiola, entrenador del Galatasaray, i Iñaki Peña, porter, i Iñaki Peña, doncs, que va fer de les seves, impedint que el Barça s'endugués un resultat més positiu a Istanbul, on ara se l'haurà de jugar. I se l'haurà de jugar 3 dies abans de jugar al Bernabéu en Lliga. Per tant, faig spoiler de la pregunta blaugrana del dia, twitter@esportscope, si només podeu guanyar un partit, què escolliu? Guanyar a Turquia i passar ronda d'Europa League, o guanyar el Bernabéu a la Lliga i donar un cop de puny a la taula? Aquesta és la pregunta blaugrana, que de moment ha arrencat molt dividida, 51-49 està guanyant, hores d'ara, guanyar el Bernabéu. Pel que fa a la pregunta blanquiblava, la clàssica, travessa del Levante espanyol, com sempre, la parròquia perica optimista, guanya l'Espanyol 47% de preferència. Parla Michel Sánchez a la prèvia de Las Palmas Girona de demà, i hem d'estar pendents del Barça femení, veure si definitivament, si ja aquest cap de setmana, les noies de Jonathan Giraldez es proclamen o no campiones de Lliga.
Des de que Mitchell, el meu Mitchell, va marxar del Galatasaray, va ser el mateix.
Del Getafe.
No, va estar al Galatasaray.
Ah, va estar al Galatasaray?
Sí, no se'n recorda.
Miri, ja no me'n recordo.
Entrenador.
Ja no me'n recordo d'això. Que Mitchell González...
Busqui-ho, aviam si ara jo tinc...
Buscaré, perquè ara no tinc aquesta connexió.
Sí, jo...
Dius Galatasaray i em ve al cap Elisa Millem, al camp...
No va estar també el jugador del Càdiz, que va ser internacional també amb la selecció espanyola?
Doncs igual sí.
Bueno, després parlem.
Ara ho miraré, perquè... No, de veritat que no tenia el cap.
Sí.
Miguel González Martín del Campo Mitchell,
crec que sí,
hagués estat tècnic del Galatasaray.
Però hoy estoy como el día,
en tot cas, seria un visto y no visto.
Segurament.
A la una li porto l'expedient de Mitchell al Cádiz.
Perfecte, gràcies.
Tiro al Cádiz al Galatasaray.
Vostè també està com el tiempo.
Prou.
Gràcies, senyor Gil, que vagi molt bé. I el que farem d'aquí un moment serà parlar d'una cosa molt seriosa. Perillen llocs de treball a Catalunya per la crisi dels preus que hi ha ara mateix al mercat. D'això en parlem d'aquí un moment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. El transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses. A Barcelona, Rocafort 142. Obert al migdia. Parking gratis. Compra també a mobleslafàbrica.com.
Gran concierto de Mocedades y los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barch.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y los Panchos. No te lo puedes perder.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Les ulleres ens queden entelades per portar la mascareta tot el dia. Això és molt incòmode per la nostra feina diària. És el moment de fer el pas al Laser Amaris 1050 si tens miopia, hipermetropia o astigmatisme. A Institut Oftalmològic Tres Torres, la primera visita és gratuïta. 900-842-848. oftalmologia3torres.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
12 i 34 minuts, això és, com dèiem, Herrera, COPE Catalunya i Andorra. La crisi de preus desencadenada per la guerra a Ucraïna amenaça amb conseqüències cada cop més importants arreu del món. A Catalunya, l'escalada del cost de productes com la benzina o la llum han obligat algunes empreses a aturar-se i, segons Pimec, pot fer perillar fins a 320.000 llocs de treball. Avui en parlem amb el Pere Guerra, que és el vicepresident de Pimec Energia. Senyor Guerra, què tal? Bon dia.
Tothom.
La cosa no pinta gaire bé, no?
Efectivament, realment la situació és molt greu. D'acord amb una enquesta que hem passat recentment a Pimec, amb centenars d'empreses que han respost, doncs bé, un 16% de les pimes pot quebrar per als elevats preus de l'energia.
Hi ha alguna solució? Hi ha algun plan B perquè això no passi?
Realment, evidentment, el que està passant aquí és que un mercat mal dissenyat, el mercat d'energia, doncs el mercat d'electricitat, doncs aquest mercat mal dissenyat s'ha tornat boig. En part per la guerra a Ucrània, sí, en part també per un deficient sistema de dir, bueno, per un deficient sistema d'assignació de preus de l'electricitat. No pot ser, no pot ser que el gas, que és la font d'energia més cara, dicti el preu final de la llum. Això és una anomalia que portem arrossegant molts anys, masses. Realment, la diagnosi del problema està clara. Si les centrals nuclears, si les hidràuliques, si moltes altres fonts d'energia estan venent a preu de gas i el gas està astronòmicament car, és absurd que segueixin venguent aquestes centrals a preu de gas. Les elèctriques estan fent d'or, estan guanyant una quantitat de diners aquests dies colossals. I els consumidors es desangren. Les pimes a punt de tancar, moltes d'elles. Llavors, això s'ha de corregir. És un tema de sentit comú. El que passa és que des de Pimec nosaltres portem molt d'anys mirant d'actuar perquè això es corregeixi. Sembla que això, bueno, es pot arribar a subsanar aquests dies. El que passa és que a l'altra banda hi ha gent molt poderosa que està guanyant molts diners. Llavors, tot costa molt.
Pere, fins i tot hi ha empreses que s'estan plantejant tancar un o dos mesos perquè no poden mantenir aquesta activitat amb aquests costos energètics, o fins i tot hi ha d'altres que estudien tancar fins a l'estiu en espera que la situació es recondueixi.
Efectivament, i des de Pimec ens preguntem quan actuarà la Comissió Europea i sobretot el govern d'Espanya, perquè aquesta situació no pot perdurar. No pot perdurar. Les pimes estan ara mateix amb costos d'energia totalment inassumibles. Llavors, cal actuar. Fins ara se'ns havia posat com a pretext que, home, això del mercat elèctric és un mercat a nivell europeu, la manera com es configura el preu, i és cert, però la pròpia Comissió Europea, fa 48 hores, ha obert la porta a diguéssim, corregir, encara que sigui de moment temporalment, aquestes anomalies. No pot ser que les elèctriques estiguin fent d'or venent l'electricitat a preu de gas i les pimes és que no arriben a final de mes. Senyors, senyores i senyors, aviam, ja hi estic d'acord, ja hi estem d'acord que les grans elèctriques guanyin la vida, però entre poc i massa la mesura passa. És una vergonya el que està passant.
Clar, perquè no estem parlant de pagar els llums dels passadissos, sinó d'aturar una producció.
Efectivament, moltes empreses ja han aturat la seva producció. Perquè també molts industrials tenien pressions per part dels seus clients per dir no m'apugis el preu, doncs si no te puc pujar el preu, aturo la producció perquè si no m'arruïno. Les empreses hoteleres, si aquesta situació perdura, quan arrenqui un altre cop la temporada, haurem de competir amb les mateixes empreses de hoteleres i càmpings, per exemple, francesos. I a França s'han posat les piles, han fet els deures, estan corregint aquesta anomalia, perquè estan dient, bueno, anem a posar un impost, per exemple, les nuclears i altres fonts d'energia, perquè estava, òbviament, no has de rebut que estiguin venent totes a preu de gas.
Pere, tot i que hi ha empreses que s'han fet aquest plantejament de tancar uns mesos o obrir després de l'estiu, igualment, els rebuts d'altres coses de les empreses continuen venint. També venen els rebuts autònoms, el sou dels treballadors. Venim de dos anys de pandèmia de la Covid, amb ERTOs, amb ERTEs.
Doncs miri, des que hem arrencat aquesta campanya a Pimec, en el que hem posat, diguéssim, en comú els resultats d'una enquesta que ja fa anys que estem fent, doncs que no para de trucar-me gent. I estem començant a veure drames humans. Persones inclús que treballen en el món de la comunicació que bé, tenen un sou doncs molt modest i els estan arribant factures d'electricitat de 1.000 euros o de 400 euros o de 500 euros. Això no pot ser. És a dir, no podem permetre que oligarques russos dictin com hem de viure, dictin com ha de ser el preu de l'electricitat, perquè canviar això és simplement un formalisme, és canviar una fulla de càlcul. No podem seguir vinculant tota la generació d'energia que tenim a Catalunya i a Espanya, no podem seguir-la vinculant al preu del gas. És absurd, i la Comissió Europea per fi ha obert la porta a actuar. Ara bé, fixin-se també quines patronals estan defensant que els preus de la llum baixin, quins grans patronals estan defensant les pimes i quines patronals també estan defensant les grans empreses. Jo crec que aquí, clarament, aquí hem de protegir el verdader teixit productiu, que són les petites i mitjanes empreses, i especialment també el consumidor, perquè el que volem també com a empreses és que la pugui haver-hi una societat pròspera. L'objectiu d'un empresari és generar riquesa. I les elèctriques, per desgràcia, estan plenes de directius i tenen molt pocs empresaris allà.
Certament. Què diu la Generalitat de tot plegat?
Bé, la Generalitat ara mateix no té competències per canviar el preu com s'assigna l'electricitat. Però, evidentment, hi ha una cosa que és imperativa fer, per no seguir esclaus del gas rus ni del petroli. I això sí que està en mans de la Generalitat. El que necessitem, a criteri de Pimec, és un desplegament massiu de renovables. I és molt trist que la Generalitat ara mateix estigui a la cua de tot Espanya en quant a desenvolupament de renovables. És, aquí hi ha tanta burocràcia, hi ha tants obstacles a l'hora de fer noves plantes de generació amb energia renovable que no s'estan fent a Catalunya. I aquestes anomalies s'han d'anar corregint urgentment. Perquè no solament tenim aquí una crisi a la porta de casa nostra, que és la guerra a Europa. Anteriorment s'havia pensat que comerciant amb els russos doncs afavoríem vincles d'amistat. Error. No podem seguir comprant gas rus. Necessitem una sobirania energètica, necessitem una independència energètica. Tant per no dependre tant del gas rus, com també per la lluita contra el canvi climàtic. Perquè les receptes que ens porta aquesta guerra, aquesta terrible guerra, que no la desitjo, és també les mateixes receptes que necessitem com a societat per lluitar contra el canvi climàtic. Per tant, el que sí que està en mans de la Generalitat és iniciar ja, immediatament, parar de parlar, parar de fer assemblees, parar de fer estudis. Necessitem actuar per fer un desenvolupament renovable. Sabem com fer-ho. Uh-huh. El teixit empresarial català és molt resilient i se'n pot sortir. Estem convençuts d'això.
Doncs Pere Guerra, vicepresident de Pimec Energia, l'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i en continuarem parlant perquè el panorama pinta fosc, malauradament. Pere, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Clásics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tres vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Avui us parlem de Mundimoto, la startup espanyola de compravenda de motos per internet que, atenció, s'ha convertit a la major plataforma del sector a Europa en tan sols 2 anys i mig. Qui hi ha darrere de Mundimoto? Doncs està en Josep Talavera, que és el fundador de Mundimoto. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Què tal? Com estem?
Escolta'm, explica'm una mica com va començar tot plegat quan sortim de 2 anys de gran pandèmia.
Pues la veritat que això farà cosa de quasi 3 anys que ho hem muntat el nostre CEO, l'Alberto. I al final és una plataforma que el que et permet és tant vendre la teva moto com comprar-la. I tot des del sofà de casa, no? Que és una mica el que volem fer, no? Que tinguis la facilitat que des de sortir a casa et venim a recollir la moto si la vols vendre o te la venim a portar si ens l'has comprat.
A Mundimoto podem vendre la nostra moto i després, parlaves de compra, però la podem vendre també?
També. És a dir, tens un formulari a la nostra web en el qual fiques les teves dades, et donem una cotització i abans de fer res acordem aquest preu i en el moment que hem acordat aquest preu et tenim a buscar la moto a la porta de casa. Uh-huh. Al final que són tot facilitats, no? el que volem oferir al consumidor.
Parlem ara de com comprar-la. Imagino que al tractar-se d'una companyia 100% online, l'estalvi dels costos permet oferir preus més competitius que amb d'altres plataformes.
Clar, és a dir, al final el que busquem és tenir el preu més competitiu del mercat. Com ho aconseguim, això? És a dir, aconseguim que al final la major part de les nostres vendes, tu pots venir físicament a la tenda, que estem aquí a la Verneda, però el 70-80% de les vendes són online. Llavors, és tan fàcil com que en el moment que tu veus una moto que t'agrada, fas la sol·licitud i un comerciant se'ls ficarà en contacte amb tu. Et donarà tot tipus de facilitats perquè puguis veure la moto online a través de vídeos de WhatsApp, trucades, etc. I en aquest moment en el qual decideixes quina és la que t'agrada i fas la teva compra, que també la pots financiar, que és, al final és un punt també molt important i que molta gent opta, en aquell moment et portem la moto a la porta de casa teva i ja la pots disfrutar. Que no t'acaba d'agradar, que tens algun problema, donem facilitats per poder-la canviar. Una altra història,
sí.
Tens un any de garantia. És a dir, això al final el client que busca una seguretat, no? Busca aquella seguretat de dir, escolta, i si se'm trenca alguna cosa, i si hi ha algun pneumàtic que no sé què, i si les pastilles de freno no acaben de funcionar, escolta, estem allà nosaltres per solucionar-t'ho, no?
Imagino que perquè això no passi, el que feu abans és recondicionar els vehicles, no? Totes les motos passen abans per una revisió general, una prova dinàmica i una neteja total.
Total. És a dir, al final l'empresa el que fa és revisa més de 80 punts a la moto, és a dir, s'encarrega de que la moto sigui perfecta en el moment que l'entreguem al client, però si en el procés d'aquest any tens algun problema o que pot ser, no, per un vehicle de segona mà, nosaltres les ponem. Però totes les motos que surten de Mundimoto estan 100% revisades i la veritat que és una mica el que té gràcia, no? Aquella confiança de no, la compro a algú particular que no saps què li ha fet, què li passa a la moto, etcètera, no? Nosaltres hem revisat la moto, tenim més de 40 mecànics i al final que surten totes perfectes.
Vosaltres adquiriu una mitjana de 1.000 motos al mes?
Sí, el mes passat vam comprar quasi 1.000 motos i aquest mes en estarem sobre les 1.200-1.300 motos ja.
Clar, estem parlant de que, jo sempre ho dic, que Barcelona, almenys la ciutat de Barcelona, és la segona d'Europa amb més motos.
Correcte, és la segona ciutat d'Europa amb més motos, que nosaltres som d'aquí, però també d'una casualitat, no? Que estem en una ciutat europea amb més motos i això també es facilita, no? És a dir, i a dia d'avui no existia ningú que estigués donant aquest nivell, no? I aquestes possibilitats als consumidors.
Us ha sortit competència? Ho dic perquè quan les coses funcionen la gent diu, ostres, mira, hi ha Mundimoto. Sabeu d'algú altre que vulgui fer competència ara o no?
De moment, és a dir, hi ha dealers petits de tota la vida, no? que són tallers de mecànics, petites botigues que tenen 40, 50 motos, però no hi havia ningú que estigués oferint a dia avui com nosaltres 1.000 motos. Però no només a Espanya, sinó a nivell europeu. hem estat els últims 3 anys posant de radar, que diem, que no, no hem fet molt de soroll, però ara pues, que tenim la plataforma muntada i que estem rodant l'expansió europea, pues, ens estem donant a conèixer.
Uh-huh. Vosaltres, des de fa 6 mesos, crec que esteu instal·lats en l'antic centre logístic de Panrico, no? A la Verneda. Encara queda alguna flaire de Panrico?
Mira, l'altre dia ho comentava amb uns companys que vam anar a una planta que teníem allà que estàvem recondicionant i tota la paret posava donos. Així que sí, que després de 9 anys, em sembla que ens van dir els propietaris que no estaven, pues, encara hi ha cosetes, no? No hem trobat cap donut, per això, però...
Bueno, però... mai se sap si trobareu el tresor de Panrico. Va, perquè a més estem parlant de 20.000 metres quadrats, eh?
Correcte, 20.000 metres quadrats destinat a la motocicleta. És a dir, no hi ha cap centre a tot Europa que pugui dedicar això, i podem dir que Barcelona, pues, és pionera, no?, en aquest sector.
Fantàstic. Escolta'm, per la gent que vulgui saber més, baixem l'Startup o mirem Mundimoto a internet, com ho fem?
Mundimoto.com. A Google, directament, sortiràs, tens el nostre telèfon de contacte, ens pots venir a visitar si ets aquí a la ciutat, i si no, és a dir, no fa falta, és a dir, hi ha molta gent de Barcelona o l'àrea metropolitana que no ve directament pel servei, és a dir, esteu invitats a visitar-nos, però si no, des de la pàgina web tenim totes les motocicletes, tenim més de 1.000 motos en estoc ara mateix, així que segur que el client trobarà el que busca.
Escolta'm, alguna curiositat, teniu alguna moto de segona mà que tingui, no sé, 10 quilòmetres, 15 quilòmetres, algú?
Això és una pregunta que em fan molt, no? I de veritat us sorprendríeu, perquè hi ha molta gent, no?, que surt amb la moto del concessionari, té un petit susto, no?, perquè mai has portat moto, sí. I la marca al garatge de casa, i a mi m'ha arribat una moto que ho hem comentat amb 7 quilòmetres, no? És a dir, tenim motos des de 7, 100, 1.000, 500, hasta pues, 50, 60.000, 70.000 quilòmetres. Yeah. Tenim motos per tots els perfils de persones. Okay. Això és una mica el que busquem, no?, que tothom pugui trobar el que busca.
Mira, jo vaig aconseguir una de segona mà d'una parella que li va regalar el nòvio a la nòvia i es van deixar al cap de la setmana i vaig tenir moto nova, escolta'm, gràcies a aquesta separació. O sigui que...
pues, aquestes situacions passen molt, eh? I sí. més de les que pensaven. Llavors nosaltres tenim motos des de 0 a 100 quilòmetres i no només una, eh?
Molt bé, doncs, escolta'm, haurem de visitar Mundimoto, ja sabeu, la startup espanyola de compra-venda de motos per internet, i els amants de les motos gaudireu. Si no és per comprar, segurament que us alegrareu la vista, perquè el que ens agrada el motor ens agrada tafanejar i viatjar a tot arreu per saber com està el sector. Ha estat un plaer, Josep Talavera, fundador de Mundimoto, juntament amb Albert Fossas. Que vagi molt bé, i si trobeu el donut, m'avises.
Gràcies a vosaltres.
Pa. Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
12:52, Herrera a COPE. I en parlem d'aquestes xifres que us dèiem a l'inici del programa. 7 de cada 10 infermers han estat agredides i agredits físicament o verbalment per part de pacients o familiars d'aquest durant la pandèmia de la Covid-19. A més, 8 de cada 10 considera que els darrers 2 anys han empitjorat l'ambient laboral i la relació amb els usuaris. Són dades d'una enquesta realitzada pel sindicat d'infermeria SATSE i que mostren unes xifres que consideren molt preocupants i adverteixen que aquesta violència és un dels principals riscos per la salut física, psicològica i emocional a l'hora de desenvolupar la seva tasca. David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bon dia. Bé, vosaltres?
Bé, diem bé, però la situació, tant el panorama mundial com el que és el panorama vostre, la veritat és que no és per dir que les coses vagin gaire bé, no, David?
No, de fet, el guionista d'aquest 2022, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
La sèrie que ens està tocant viure...
Tela Marinera.
És Tela Marinera, correcte.
Escolta'm, 7 de cada 10 infermers agredits durant la pandèmia. Escolta'm, això és una bestiesa.
Sí, la veritat és que és unes xifres que ja abans de la pandèmia, doncs, les agressions al personal sanitari, infermeria era una de les professions a l'estar en contacte 24 hores doncs, amb pacients dels més agredits, però la veritat és que aquests 2 anys de pandèmia han posat el límit a la nostra feina i doncs, no és de rebut que tinguem aquestes xifres tan altes d'agressions, no? I això ens preocupa com a sindicat i ens preocupa com a societat.
Si no tinc mal entès, fa temps que es va elaborar un esborrany d'avantprojecte de llei amb mesures que es considerassin eficients en temes de prevenció. Què ha passat amb això?
Doncs com tot, hi ha molt de desinterès per part de, doncs, de poder donar a l'infermeria el que realment ens mereixem, no? Hi ha moltíssimes lleis, doncs, al Congrés dels Diputats que farien, doncs, que l'infermeria treballés molt més a gust, entre d'altres, doncs, aquesta l'agressió, perquè, com et comentava, no és un tema nou, sinó que sempre, doncs, ha sigut un tema recurrent en què els professionals d'infermeria ens veien, doncs, bé, tot tipus d'agressions, ja siguin de violència física o verbal, no? Per tant, nosaltres tot això ho tenim englobat i estem pendents, doncs, que desenvolupin moltes lleis. Una d'aquestes seria una llei a nivell estatal, doncs, que minimitzés els riscos que patim els professionals sanitaris i els professionals d'infermeria, per descomptat, doncs, davant d'aquestes agressions.
El conseller Argimon va anunciar fa unes setmanes que crearien un observatori de violència contra professionals sanitaris, però mentre això passa, aquí van passant agressions cada X temps.
Sí, de fet, és que els polítics van fer moltes coses, però de paraula, és a dir, de fets no en veiem cap. Malauradament, doncs, nosaltres entenem que la societat, doncs, estigui crispada. Han sigut els anys de Covid, on moltes relacions, doncs, socials s'han vist mancades i tots sabem, doncs, el que hem hagut de fer tots com a personal, doncs, sanitari i com a societat. Però el que no és de rebut, doncs, és que perquè aquest desinterès per part de l'administració, no només de fer grans titulars, però de no posar fil a l'agulla i de posar casos pràctics sobre de la taula d'infermeria, doncs es preocupa molt perquè molta gent està arribant al límit, no? La sobrecàrrega que hem patit aquests dos anys, que ja veníem arrastrant d'una dècada de retallades, doncs no és de justícia que ara només siguin paraules de dir crearem això, farem l'altre. Això ja s'ha de posar fil a l'agulla i s'hauria de tenir tancat molt abans de que passés aquesta pandèmia.
Com actueu vosaltres davant d'una agressió, David?
Bé, nosaltres tenim alguna administració, doncs, que ens ha donat algun curs, una mica de formació de com s'ha de fer. Tenim molt clar, doncs, que hi ha una sèrie de protocols per part de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals i, per tant, doncs, la gent, els infermers i infermeres que ens veiem davant d'una agressió, doncs, tenim una manera d'actuar en funció del tipus d'agressió, no? Perquè les agressions, com comentava, poden ser físiques a nivell d'empentes, de cops de puny, molt verbals, no? D'amenaces, d'insults, d'excessions o de destrossar material. Per tant, cada reacció de violència, doncs, d'agressió, és una situació que s'ha de fer front en funció de com sigui aquesta agressió. Però, esclar, moltes vegades et sents desprotegit. Nosaltres sabem molt bé, doncs, que sempre hem dit que faltava professionals per l'assistència, però també falta professionals perquè hi ha molta gent, doncs, que treballa sola, no? I, per tant, doncs, si estàs sol, tens molt més risc de tenir aquesta agressió i bé, el que necessitaria més realment que la societat no ens agredís i que no ens agredís perquè si ells estan, diguéssim, disgustats per algun problema de no poder-los atendre com es mereixen, no és problema nostre, sinó que és problema de l'administració, per el que us comentava, d'aquesta manca estructural de recursos i de mitjans.
Ells us veuen com a cara visible, no?, i com no poden anar a Can Argimon ni directament a Sanitat, doncs què diuen? Doncs el metge que tinc a davant, o l'infermer primer que tinc a davant.
És exactament així, sí. I clar, nosaltres estem 24 hores en menys, matí, tard i nit, dissabtes i diumenges, i per tant, doncs, és la cara visible que tenim, i no és de rebut, doncs, que nosaltres que volem que diguéssim, que l'usuari, doncs, es trobi bé i tingui una assistència sanitària com es mereixem tots,
clar,
doncs això ens ho paguin amb nosaltres, que nosaltres, ja dic, la manca de recursos, nosaltres hi podem fer res. Nosaltres, com a sindicat, ho hem denunciat des de fa més d'una dècada, i el que diguem, no?, molt bones paraules, però no hi ha cap fet sobre la taula que faci, doncs, que la professió ens sentim valorats.
Doncs cal que algú comenci ja a posar ordre i que finalment hi hagi, doncs, aquestes mesures contra les agressions i que aquest observatori de violència contra professionals sanitaris, que queda molt bé escrit, però que es dugui a terme, perquè això no pot ser que 7 de cada 10 infermers o infermeres siguin agredits, han estat agredits durant la pandèmia. És un autèntic horror. David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i també molt bon cap de setmana per vosaltres i pels oients.
Gràcies, que vagi bé. Bueno, estem a punt d'arribar a la una del migdia. Ja sabeu que en aquell moment és quan Herrera Cope Catalunya es transforma en migdia Cope, Catalunya i Andorra. Però abans tinc bons consells per donar-vos. Els amants dels calçots. Aviam, que aixequi la mà qui li agrada els calçots. Aquí, 1, 2, 3, 4... Bueno, hi ha molta gent. Doncs, què passa? Quan un li agrada els calçots, diu, per on podem anar a fer una calçotada? Però, clar, és que un lloc que estigui bé, que... Doncs tranquils, perquè jo tinc la solució. Es diu Masia Can Sidro, que està a Palau Solità i Plegamans. Allà tenen els millors calçots que hagis provat mai. Has d'anar-hi a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, que està al carrer Sant Isidre, número 13, recordem, a Palau Solità i Plegamans. Tenen un telèfon, és el 938-64-30-40. 938-64-30-40. I els pots també encarregar per emportar a casa, per no haver d'estar al restaurant. Dius, mira, millor a casa, doncs a casa te'l porten. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro. Recordem el telèfon 938-64-30-40. tria el plat que més t'agradi a cansidre.com. Ara arriba el moment de la informació, de saber què està passant en aquest món, i d'aquí un moment tornem per parlar, entre d'altres històries, sobre el que ha proposat el síndic de Barcelona a l'Ajuntament, habilitar espais per fer-hi botellades a la ciutat. Se li ha girat tot en contra, però què ens té a dir? Doncs el David Bondia, el síndic de Greuges, ens ho explica. Fins aquí un moment.